Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'info setmanal de Ripollet Ràdio. Ripollet ja no compta amb espècies animals emblemàtiques que calgui protegir. Les espècies vegetals que resten estan molt degradades. Aquestes són dues de les conclusions extretes de l'estudi d'espècies protegides que s'ha realitzat a Ripollet. El riu i el seu entorn han estat l'espai on s'ha centrat aquest estudi, el que demostra que es tracta d'un indret que cal millorar i protegir. Així ho diuen també els biòlegs, que asseguren que el que cal fer és intentar millorar els espais verds per tal que aquestes espècies tinguin un hàbitat més adequat. Una millora a la que tots podem contribuir, començant per petites accions, com no embrutar o fer malbé les espècies vegetals del nostre entorn. Un estudi del que parlarem a l'info d'avui, però coneguem abans, si us sembla, la resta de notícies de la setmana als titulars. Noves inversions a Ripollet, Laia Prat.
L'Ajuntament invertirà 4,7 milions d'euros en diferents accions al municipi.
Presentat un estudi sobre les espècies protegides a Ripollet.
Es van conèixer les conclusions ahir a la tarda a la Casa de Natura de la mà del biòleg Carles Plaquer.
L'escola Ansel Clavé ha quedat finalista al concurs Digues Com, de Com Ràdio.
El treball del centre ha estat un dels 8 finalistes seleccionat entre un total de 210 escoles d'arreu de Catalunya presentats en la categoria de notícies.
Nicolás Valle presenta el seu llibre Ubuntu, Estima la Terra Africana.
Serà avui amb nosaltres a l'Info, amb ell parlarem d'aquesta publicació.
L'artista sabadellent Guérem Ramon Puig ha exposat la seva obra al Seif al Martinet de Ripollet.
La mostra, titulada Del grafiti de carrer a la galeria d'art, es podrà veure al centre fins al 22 de juny.
L'associació de veïns del barri de Maragall celebra la festa de primavera.
Durant tot el dia, el parc de Maria Lluïsa Galobar acollirà les diferents activitats.
I aquest diumenge, el Corpus.
Ens explicarà la programació Pere Padró, president de l'Associació Cultura i Tradició de Ripollet.
91.3 Info.
A la darrera sessió de Junta de Govern Local celebrada el passat 14 de maig es va acordar, entre d'altres temes, el plec de condicions de la contractació de servei i gestió de la segona llar d'infants que s'està construint al costat del CEI pels Pinatons. Francina Ricard.
Amb aquest nou equipament s'amplien 61 places l'oferta al municipi i, segons va avançar en roda de premsa la primera tinent d'alcalde, Rosa Maria Martín, continuarà creixent en propers cursos amb futures ampliacions que es faran a les dues escoles bressol. D'altra banda, Martín també va explicar en roda de premsa un paquet de noves inversions que realitzarà l'Ajuntament entre el 2008 i el 2011 i que sumen un total de 4,7 milions d'euros subvencionats per la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquest import es destinarà per remodelar la plaça d'en Clos, diverses actuacions de reurbanització al nucli antic, la construcció d'un nou centre cívic al Pont Vell, la remodelació del carrer Pedró i l'ampliació de servei de barbacoes al Parc dels Pinatons.
El Compromís per Ripollet ha manifestat en un comunicat de premsa la seva opinió respecte al trasllat de la data de la festa de la llibreta que enguany se celebrarà inclosa en els actes de la festa major. La regidora Maria Ruiz ha afirmat que això respon al fracàs entre l'any d'aquesta festa, la participació en la qual no ha respost mai a la inversió realitzada per l'Ajuntament.
Segons el Compromís, l'Ajuntament ha fracassat malgrat els importants recursos econòmics, materials i humans que s'hi hagin emprat. A més, Ruiz també ha demanat que expliquin quins han estat els motius reals del trasllat de la llibreta a la festa major, així que facin públiques les despeses en els darrers anys i el nombre d'assistents en cada edició. Finalment, el Compromís per Ripollet reclama en aquest comunicat que l'Ajuntament compti amb les entitats i els joves per dissenyar la festa i que d'aquesta manera es garanteixi la participació.
L'Assemblea del Centre d'Esplai L'Estel va realitzar el passat dilluns 19 de maig una roda de premsa per presentar en forma de comunicat la seva posició respecte a les darreres declaracions aparegudes a diferents mitjans locals i comarcals sobre la decisió de l'entitat de deixar la taula de negociacions del nou projecte de Casals d'Estiu.
Escoltem els membres de l'entitat durant la lectura del comunicat.
La nostra decisió de marxar d'aquesta taula no anava vinculada a carregar contra ella, sinó que la decisió de la nostra assemblea va ser únicament la de deixar de participar en un projecte en el qual no creia i que anàvem caminant a un lloc al qual no volíem arribar. Volem també, però, aclarir que el fet de no atacar la taula ni el pacte final no té res a veure amb avalar. En segon i últim lloc, volem desvincular-nos totalment de tota opció política. Com a entitat apartidista, volem deixar ben clara la nostra situació al marge de les opinions de qualsevol partit i així mantenir-nos apartats del joc polític en el que ens sentim immersos.
D'altra banda, els membres de l'Estel van aprofitar per informar que els propers 26 i 27 de maig tornaran a obrir preinscripcions dels casals d'estiu, que enguany compten amb 135 places i que tindran lloc entre el 30 de juny i l'1 d'agost. Les inscripcions es podran realitzar en 4 a 7 de la tarda a la seu de l'Esplai, al carrer de Tamarit 88.
<totipos-> El passat dimecres 21 de maig va tenir lloc el segon dels actes organitzats amb motiu del Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, que se celebra el 28 de maig, organitzat per la Regidoria de Polítiques d'Igualtat i la Diputació de Barcelona. Es va tractar d'una xerrada sobre el tema dels embarassos adolescents a càrrec de Laura Caït, psicòloga i autora del llibre Madres no Mujeres, Embarazo Adolescente.
L'acte es va celebrar a la Biblioteca Municipal a partir de les 7 de la tarda i va comptar amb una trentena de participants. Aquest programa d'activitats ha comptat amb la col·laboració de les regidories de Sanitat, Serveis Socials, Joventut i el Patronat de Cultura. El passat divendres va tenir lloc la primera de les activitats del programa amb una xerrada al Centre Cultural sobre la fibromiàlgia i la presentació de l'entitat Ripollet sobre aquestes malalties. L'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo, va participar a la xerrada destacant la incomprensió que encara existeix sobre les mateixes.
El tema de la fibromiàlgia i de la síndrome de la fatiga crònica és una enfermedad, podríem dir, no entesa, desconeguda, i és el pitjor que li pot passar a una enfermedad. És a dir, quan una persona està malalta o té una enfermedad, el pitjor que li pot passar socialment és que ni la gent sàpiga què és, ni la gent entengui què és. Perquè això vol dir que ni les administracions tenen la capacitat de donar solució a aquest problema, i per altra part, aquest patiment que ja de per si és important, moltes vegades s'ha de patir en la soledat.
Un cop feta la presentació de l'entitat, es va oferir una xerrada de debat a càrrec de Josep Mampel, metge de família i del CAP, i Mary Levy, psicòloga clínica del Punt d'Informació i assessorament per a les dones de Ripollet.
Ahir dijous, el biòleg del Museu de Ciències Naturals, Carles Flaquer, va presentar a la Casa de Natura l'estudi realitzat sobre les espècies protegides a Ripollet.
L'estudi a Ripollet s'ha centrat especialment a l'entorn del riu Ripoll i va ser encarregat per l'Ajuntament de Ripollet l'any 2006. Flaquer explicava a Ripollet Ràdio quins eren els objectius bàsics d'aquest estudi.
És un estudi que, com bé dius, es va realitzar a Ripollet per veure quines espècies, quins animals i també parlant de flora, hi ha en el municipi i quines d'elles es pot veure, doncs, si n'hi ha encara de protegides, quin nivell de protecció poden tenir per intentar conservar el que quedi, que en principi és poc, i intentar tenir noves línies per preservar espais perquè ens podem recuperar-ne algunes de les espècies que hi ha hagut.
Un altre dels objectius era el d'establir pautes bàsiques d'actuació per tal de protegir les espècies que encara queden a l'entorn del municipi. S'entén per espècie protegida aquella que ajuda al nostre entorn i que és escassa, beneficiosa i singular. Flaquer explica algunes de les conclusions.
I les espècies que tenim actualment són les, diguem, les que són més, són les més adequades, no adequades, habituades a viure en ambients que han tingut moltes tensions. Per tant, jo crec que més que resaltar espècies que siguin molt en perill d'extinció, que diem que no n'hi ha cap ja aquí, és les espècies que hem de recuperar els hàbitats. I llavors el que ens hem trobat és que sobretot el que hi ha, sobretot en el cas de la flora, són espècies exòtiques. Aquestes són les que també tenen a l'estudi un bon inventari per veure en què es pot fer, si treure-les i anar recuperant les que són autòctones del territori.
També li van preguntar al biòleg què podem fer els ripolletens per ajudar a la conservació de les espècies.
Es fan coses, es poden fer els ripolletens a l'hora de parlar de divulgació, sensibilització, participar en les agrupacions de natura. Aquestes coses són petites coses, però és sensibilització, i el que fem també és educar els que vindran després, que potser serà el que més ens interessa, perquè tinguin una sensibilitat i perquè ens prenguin aquesta part del tot. Que a vegades un dels errors que creiem la gent de ciutat, que jo també sóc, estic vivint en la ciutat, és dir, és que aquí ja no queda res. I això és una mentida, sobretot els que fem recerca hem anat veient que és mentida, perquè amb poques coses s'han fet, amb la depuradora, amb un riu s'ha recuperat moltes espècies, per exemple, per ficar-te un cas molt concret.
L'estudi l'han realitzat diversos investigadors coordinats per Maria Guiado.
El passat diumenge 18 de maig va tenir lloc a Ripollet la cinquena trobada Harley Custom organitzada per Ripollet Motors en col·laboració amb l'Ajuntament de Ripollet, el Patronat Municipal de Cultura i l'Ajuntament de Vilanova del Vallès. A la trobada hi van assistir centenars de motos i es van entregar premis a la motera més maca, el més veterà o a la moto més consistent.
La trobada va començar a 8:45 del matí al parc de Gasó Vargas, on tots els assistents van celebrar el tradicional esmorzar. A les 10 del matí va tenir lloc les actuacions de música i el ball country. A 10:45 s'iniciava la ruta per la comarca que finalitzava Vilanova del Vallès. A l'acte van assistir l'alcalde de Ripollet, Juan Paralejo, i el regidor de Cultura, Ferran Tornell.
El passat dissabte va tenir lloc la 13a edició de la Milla Urbana Memorial Juan Suárez al nostre municipi i enguany la pluja va respectar la tradicional competició.
La Ripollet Unió Atlètica va aconseguir podi a 5 de les 9 carreres que es van realitzar. Les proves van començar a 6:45 de la tarda davant un nombrós públic que va omplir la Rambla de Sant Jordi.
I seguim parlant d'esport. Els 23 ajuntaments del Vallès Occidental, el Consell Comarcal i la Federació Catalana de Futbol van signar a mitjans de mes de maig el manifest per un joc net que vol reflectir el compromís de totes les parts per fomentar els valors de la convivència, el civisme i la tolerància en el món de l'esport i concretament del futbol.
La signatura del manifest és una de les principals accions de la campanya del Vallès Occidental Joc Net, que es porta a terme des dels ajuntaments de la comarca i des dels diferents clubs de futbol, promoguda pel Consell Comarcal i la Federació Catalana de Futbol, a proposta dels ajuntaments de Sabadell i de Terrassa. Aquest manifest s'acompanya d'un decàleg de bon comportament que, sota les inicials, sí, el Joc Net, recull els principis bàsics dels valors de la convivència, el respecte i la tolerància als camps de futbol, implicant a totes les persones que d'una manera o d'una altra participen en aquest esport.
El grup de CCA de l'Escola Ansel Clavé ha quedat finalista al concurs Digues Com de Com Ràdio. El treball del centre ha estat un dels 8 finalistes seleccionat entre un total de 210 escoles d'arreu de Catalunya presentats a la categoria de notícies. Es tracta de la notícia d'un grup de nens i nenes de CCA de l'escola que porta per títol blau sobre les restriccions d'aigua que ara mateix podeu sentir a Ripollet Ràdio.
Benvolguts i benvolgudes, som l'Escola Ansel Clavé. Us anem a parlar sobre les restriccions d'aigua que aplicarà l'Ajuntament de Barcelona. Connectem a la unitat mòbil desplaçada al Pantà de Sau. Hola, Sergio. Com va tot pel Pantà de Sau?
Hola, bon dia. La situació és molt preocupant, nani. A on habitual no hi ha aigua, ara mateix hi trobem torre. Estem caminant cap a l'església de Sau. I som enmig d'un gran escampat que... Hem de pensar que l'any passat, en aquestes dates, aquí hi havia pescadors i gent practicant esports aquàtics. Actualment, només es podrien practicar esports aquàtics.
Gràcies, Sergio. Ara l'Aixa es parlarà del riu Ebre i del seu estat actual.
Hola a tots. La crescuda del riu Ebre al pas per Saragossa s'ha experimentat un descens continuat encara que l'he. En el matí del divendres passat, l'Ebre registrava 2.103 metres cúbics i una alçada de 5,10 metres. Això denota comparar dades d'altres anys, que cada vegada baixa menys aigua al pas de la capital aragonesa. Adeu i fins aviat.
Bon dia, Alça, i moltes gràcies. Us passem amb la Laura, que ens informarà sobre l'estat de l'aigua a Barcelona, ciutat.
Hola, l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat restriccions que afecten tant als serveis municipals com a la ciutadania en general. Entre altres mesures, el consistori ha fet públic diferents pautes quant a l'ús de l'aigua. No es pot usar aigua de xarxa apta per al consum humà, per a regar jardins, horts, rentar cotxes de tota mena, etc. A més, l'Ajuntament de la ciutat condal també tancarà 150 escons públiques per beure. El mateix organisme ha anunciat que la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra vetllaran per l'acompliment d'aquestes mesures.
Gràcies, Laura. Molt bé, això és tot per avui. Adeu, que tinguin un bon dia.
Digues Com és una iniciativa dissenyada per Com Ràdio amb el suport pedagògic del Departament d'Educació de la Generalitat. La finalitat d'aquest concurs és fomentar la comunicació, potenciar la difusió del mitjà radiofònic i millorar les habilitats lingüístiques tant orals com escrites dels joves de Catalunya. Al certamen també han participat l'Escola Tiana de Ripollet i l'emissora municipal Ripollet Ràdio, que amb el Departament d'Educació s'ha encarregat de la promoció del concurs a la nostra població i ha format part del jurat. La final de Digues Com serà el proper dissabte 24 de maig a Barcelona.
Esteu escoltant Info.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i la setmana vinent. Laia Prat.
Avui divendres a partir de les 10 de la nit estrena teatral al Teatre Auditori amb El silenci del mar. El preu de les entrades és de 15 euros. Dissabte al matí, nova sortida de trobades amb l'art al Caixa Fòrum de Barcelona per concertar hora de sortida que el dirigeix al Centre Cultural. Durant tot el dia, el barri de Maragall organitza la seva festa de primavera. Les activitats començaran a les 10 del matí fins a la mitjanit. I a les 12 del migdia, Montse Dolcet oferirà una nova sessió dels més petits. Fem dissabte, serà a la Biblioteca Municipal. A partir de les 5 de la tarda, recollida i tallada de la flor del Corpus al costat de la plaça d'en Clos. I dissabte també a les 7, Ripollet Sardanista celebra el 26è aniversari al pati del Centre Cultural. Tanquem el dissabte amb el tradicional ball al pavelló Joan Creus a les 11 de la nit. I diumenge, guiada del Corpus 2008 pels carrers del casc antic. A més, a partir de les 6 de la tarda, nova sortida guiada de l'itinerari del Ripollet Històric, que l'inscripció prèvia al Centre Cultural. I per tancar el cap de setmana, a les 7 de la tarda al Teatre Auditori, la revolta de les bruixes a càrrec d'Amics del Teatre.
Info, els divendres d'una a dues, a Ripollet Ràdio.
Avui ens acompanya l'info Nicolás Valles, llicenciat en periodisme i acaba de publicar en pro el seu llibre Ubuntu, estimada terra africana, que es va presentar a Ripollet el dia de Sant Jordi al racó de les lletres locals. Treballa als serveis informatius de Televisió de Catalunya i ha estat corresponsal de la guerra a Bòsnia-Herzegovina, el conflicte civil d'Argèlia, a Kosovo i Afganistan, entre d'altres. Nicolás Valles, molt bona tarda.
Hola, què tal?
Què trobarà el lector si tria Ubuntu?
Trobarà, doncs, espero que trobi respostes. Respostes a preguntes sobre Àfrica, sobre què significa ara mateix el continent negre, quins són els motius d'aquesta imatge que tenim sobre el continent, aquesta imatge de desgràcies i de conflicte permanent, i una miqueta per respostes sobre per què aquest continent ara mateix, que tenim associat sempre amb els infortunis, per què aquest continent ara mateix és tan important per la política internacional i per què està tirant endavant.
Uh-huh. No és un llibre de viatges.
No estrictament. És un llibre de... A veure, seria complicat catalogar-lo.
Tothom diu el mateix, és complicat de
comunicar. Doncs és un llibre de viatges perquè, efectivament, també explico les grans experiències africanes al llarg de molts quilòmetres. Porto 14 anys per Àfrica.
Molt bé.
Però jo crec que el protagonista no sóc jo, com a autor, com a viatger, sinó que he intentat que el protagonista del llibre sigui Àfrica i les seves històries. Una miqueta... El que faig és que l'estructura és molt senzilla. Quan arribo a un país, explico una miqueta com ha arribat a aquest país, però aprofito per explicar, per exemple, el cas de Ruanda, el perquè del genocidi de Ruanda. Si estic a Angola, explico el conflicte d'Angola. Per tant, penso que és més un llibre divulgatiu que no pas un llibre de viatges.
Uh-huh. Creus que la visió que tenim llavors a Occident de l'Àfrica és distorsionada?
És distorsionada. I potser hi ha algun objectiu d'aquesta distorsió. Distorsionada perquè només ens interessa o només expliquem Àfrica quan hi ha conflictes, quan hi ha catàstrofes naturals. Per tant, sempre tenim associada Àfrica a un continent molt fràgil. I jo penso que aquesta distorsió de la realitat, a part de que potser és un prejudici que tenim, també hi ha un component, potser està fet a posta també una mica, no? Jo crec que també el explicar que és un continent on no hi ha remei, la gent no té remei perquè la gent no és inculta, no saben adoptar la democràcia, jo crec que està en una mena de pretext per ocultar la nostra responsabilitat del que hem fet a Àfrica, no? Que hem estat colonitzant-la, depredant-la... I una miqueta és això, no? Mentre tinguem aquesta imatge, que també la difonem, és per també una miqueta ocultar la nostra responsabilitat, no?
Uh-huh. Perquè ara mateix, quan estàs aquí i veus les notícies del que està passant ara mateix, per exemple, a Sud-àfrica, com ho veus?
És curiós perquè aquestes notícies, aquests dies a TV3, les he fet jo. I clar, i per desgràcia, doncs, bueno, dic, ostres, clar, és que intento sempre donar una imatge positiva a l'Àfrica i, en canvi, doncs, no tinc més remei.
Et toca donar aquest tipus de notícies.
A veure, el que passa a Sud-àfrica és una... Tenen una xenofòbia, és una guerra de pobres contra pobres, en realitat. Són els pobres de Sud-àfrica contra els pobres que venen d'altres països, d'estrangers, immigrants, il·legals, no? A veure, tot això, si passa, el que està passant a Sud-àfrica no només és tan sols és el resultat d'aquesta mena d'aquesta introducció del continent negre al corrent de la història, perquè pensa que hem tingut aquest continent al marge de la història. Ara s'incorpora al corrent de la història, ara s'incorpora a l'economia globalitzada, i per tant això està creant tensions, i Sud-àfrica és un cas absolutament allò palmari, no? Sud-àfrica és un país emergent, és una potència industrial, i igual que pensem que les tanques, els immigrants estan a la ciutat de Melilla, a l'estret de Gibraltar, doncs també hi ha tanques a l'Àfrica Austral, perquè també hi ha països rics i països pobres a Àfrica.
La veritat és que els mitjans de comunicació podem dir que són els principals responsables d'aquesta imatge, o no?
Per desgràcia, som la corretja de transmissió d'aquesta imatge, que jo crec que emana des de les corporacions industrials. I des del poder polític, que és el poder polític i les corporacions industrials, que estan ara mateix també una altra vegada, ja van depredar Àfrica en l'època colonial i ara estem davant d'una segona depredació, perquè Àfrica ara mateix s'ha descobert les bosses d'energia, de minerals, que ara cada cal explotar. I una miqueta es tendeix des del poder a donar la imatge de que Àfrica no hi podem fer res més que explotar-la i depredar-la, perquè és que són... i són països corruptes, autoritaris, on no val la pena malgastar esforços en democràcia, perquè són països entre cometes salvatges o hooligans, no?
De tota manera, tu parles d'un canvi. Creus que aquesta imatge d'Àfrica pot canviar?
A veure, jo crec que Àfrica tira endavant malgrat els esforços que hi ha per continuar insistint en aquesta imatge negativa d'Àfrica, Àfrica tira endavant. El que passa és que, efectivament, mea culpa per no ser de comunicació, mai parlem d'això. Mai parlem dels processos democràtics, mai parlem de les transicions, mai parlem de com funcionen els països, com tiren endavant, inclús com la població civil tira endavant a pesar de tenir dictadors, a pesar de tenir corrupció. És un exemple, ara fa poc he vingut de Somàlia, i a Somàlia, que seria l'exemple més gran de la negació de país com a tal, no hi ha administració, ni hi ha poder, ni hi ha policia, ni hi ha res. En canvi, tu obres la ciutat de l'aigua i surt aigua, a la nit hi ha llum. Les tarifes de mòbil són les més barates del continent africà. És a dir, que el poble africà ja assumeix que està governat per dictadors i per governs corruptes, però és capaç d'ella sola, al marge del poder, tirar endavant.
Perquè quin és el procés que has viscut tu per decidir escriure aquest llibre? Realment, què és el que volies demostrar?
A veure, porto molts anys a Àfrica. Àfrica sempre m'ha acollit. Sempre ha estat una miqueta el bressol de la meva ànima quan estava adolorida, i una miqueta el que he descobert d'Àfrica és que totes les meves idees i prejudicis que tenia com a periodista se m'han desmuntat. Si una cosa defineix els pobles africans, les seves ganes de viure. Per tant, eliminar tota aquesta imatge absolutament negativa sobre el que passa a Àfrica. Inclús quan hi ha guerres africanes, tendim a pensar que les guerres africanes són irracionals, que són brots de còlera desencadenada, i és al revés. O sigui, per exemple, inclús el genocidi de Ruanda, que va ser supercruel, 800.000 persones mortes, no va ser un esclat de còlera africana. Al revés, va ser un conflicte molt racional. Es van repartir armes, van fer llistes de la gent que calia eliminar, es va preparar durant anys. No va ser irracional, va ser gairebé com l'Holocaust nazi. Va ser una cosa de dimensions industrials i amb un aparell ideològic i de racionalitat immensa. El que passa és que a Àfrica potser no hi ha motius per fer... No hi ha motius africans, però sí hi ha maneres de fer la guerra en Àfrica. El que passa és que jo entenc que aquesta imatge hipnòtica que tenim del adolescent amb un matxet, borratxo o drogat, ens copsa molt, en contraposició a les maneres de fer la guerra a Occident, que és amb uniformes, armes intel·ligents, mines, fusells. Les guerres africanes són com les guerres europees, pel poder, per l'economia, satisfacció, nacionalisme. El que passa és que la gent fa la guerra africana amb el que llama un matxet, una pedra, un pau. I Àfrica, per mi, ha suposat eliminar tots aquests prejudicis i veure que el que defineix realment a Àfrica, a tots els pobles africans, les ganes de viure, l'alegria.
Això suposo que ens ho poden ensenyar també a Occident, no? Perquè tu t'has definit a moltes entrevistes com afrooptimista.
Sí, afrooptimista, sí, efectivament.
I és això, no, el que vols dir?
És que, per exemple, això és el títol del llibre Ubuntu, que pensem que no tenen res a ensenyar-nos a nosaltres, que és al revés, nosaltres és que ens anem a Àfrica a ensenyar. A ensenyar democràcia, política, convivència, tolerància, i ells tenen termes com aquest del Ubuntu, en el qual es basa el perdó, que és un sistema de justícia basat en el perdó i no en el càstig, com és el nostre sistema judicial i el nostre sistema de valors, que és el que la paga. a Àfrica el que la fa pot arribar a, el conflicte pot, o la controvèrsia es pot finalitzar simplement amb el perdó del culpable, no? Mm. Però nosaltres és un concepte molt estrany, no entenem a Occident això del perdó.
Poc a poc, no?
Poc a poc.
Què recomanaries a algú que vol viatjar a l'Àfrica?
Algun país en concret?
O alguna, allò, el canvi aquest que deies del xip, no?, una mica, per a l'hora de viatjar.
El que, quan aquells dies que estic de promoció del llibre, sovint em pregunten, és que jo, Àfrica m'encanta, em fascina, però tinc por. I com mm-hmm. pot ser que tinguis por d'un continent que, efectivament, per mi, suposa la calma, el silenci. Hi ha països com, que tenen problemes, ara mateix, però hi ha països com Somàlia, on no és recomanable anar de turista. Però la resta d'Àfrica és segur, fàcil de viatjar. A més, trobaràs que no és un país aclaparadors, on la gent et persegueix, són països molt tranquils. Jo penso que s'ha d'anar a Àfrica una miqueta amb poquetes coses, amb una motxilla petita, i una miqueta anar a dormir a llocs i gastar poc, anar a dormir dos petits, no anar fent grans despeses, sinó una miqueta diluir-te en el paisatge i diluir-te entre la gent, evitar les ciutats, sinó anar pel camp, i una miqueta retrobar l'Àfrica que jo crec que potser tots tenim les primeres preguntes sobre la nostra vida, no? La nostra vida quotidiana, la nostra pàtria quotidiana, sempre ple de sorolls i ple de... I una miqueta Àfrica et permet aïllar-te una mica, no?
Tu has viatjat com a turista a banda de...
Sempre, no, Àfrica, curiosament, com a periodista no he viatjat mai. Perquè Àfrica, efectivament, no interessa als mitjans de comunicació. TV3, des de la seva fundació, 25 anys, al Centre Polític Internacional, només un cop ha viatjat a Àfrica. Dos cops, perdó.
Uh-huh.
Quan la genocidi de Ruanda i quan la fi de l'apartheid a Sud-àfrica, estem parlant ja des de 14 anys. En canvi, TV3 ha sigut directe al Pròxim Orient, anem als conflictes dels Balcans, viatgem a Àsia, hem obert delegacions a la resta del món. En canvi, sí que presenta no tenim ni delegació. I com això, és a la resta de mitjans de comunicació. Uh-huh. Àfrica no interessa, i ja està. Per tant, sempre viatja com a turista. Sempre com a turista. 14 anys viatja com a turista a Àfrica.
No. Doncs ens quedem amb la teva recomanació de viatjar amb poquetes coses i amb la ment molt oberta a l'Àfrica. I felicitats pel teu llibre, espero que vagi tot molt bé. I moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, Nicolás Valle.
A vosaltres.
Bona tarda.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
L'artista sabadellenc Werens, Ramon Puig, ha exposat la seva obra al Cepal Martinet de Ripollet. La mostra titulada Del grafiti de carrer a la Galeria d'Art es podrà veure al centre del 22 de maig al 22 de juny. Ripollet Ràdio va parlar amb l'artista aquest dijous després de la inauguració.
Explica'ns una miqueta, parlant de l'exposició que tens aquí avui, exactament què és el que volies dir amb ella i amb què et vas inspirar o amb què vas pensar quan et van dir exposaràs la Martinet.
Bueno, era un repte bastant increïble perquè és una escola dins de tot bastant especial, no? Primer que vaig fer va ser venir a veure l'escola i entendre una mica el concepte, no? I a partir d'aquí pues, crear una obra que tingués a veure amb el grafiti de carrer, amb el grafiti més ja de galeria, no? Que és una mica amb el que estic movent jo ara, però a la vegada sense perdre aquesta frescura del carrer, no? Més de crítica social. Aquí crec que la gent està prou preparada per entendre una mica la crítica social forta i el que ha anat és a frustrar una mica forta en aquest tema.
Has parlat de l'art del grafiti a les galeries, una miqueta pels alfabets en aquest tema, tots coneixem el que és el grafiti de carrer, quina diferència hi hauria principalment?
Bueno, principalment que al carrer les obres són bastant efímeres, per tant no cal moltes vegades treballar-les tant perquè l'endemà possiblement a les brigades de l'Ajuntament n'hi ha ni tot aparant, no? Per tant, és potser un art més ràpid, no tan treballat, però a la vegada bastant reivindicatiu, no? Encara que estigui usant una flor, aquella flor està demostrant molts sentiments, no? Quan passes a la galeria t'has de plantejar més l'elaboració perquè la gent segurament també estarà més estona mirant-ho. No té per què, perquè al carrer també tindries que poder disfrutar d'una obra, però resulta que com que està al carrer la gent no la valora tant, no? A les galeries es valora més i per tant una mica treballes més pel concepte del que és les textures, els colors, el suport.
Sobre quins suports treballes habitualment?
Habitualment tela i fusta, o paret.
Deies abans que quan passes del carrer a la galeria d'art es perd potser una miqueta el sentiment aquest reivindicatiu.
Sí, això passa molt, eh? Vull dir, normalment els artistes a la que comencen a fer quadres i a comercialitzar-los es perd bastant el sentit reivindicatiu, no? I, bueno, de vegades està bé, perquè també tampoc cal lluitar tota la vida en el mateix sentit, però sí que està bé de tant en tant tornar-hi, no? Recapacitar una mica amb la teva obra i, per què no, pues, tornar a fer obres una mica reivindicatives, inclús dintre de les galeries.
Hem vist també que una de les peces que tens, una televisió, i hi ha diverses referències al món televisió i a l'infant. En general, és un aspecte més de la crítica que treballes o l'has utilitzat perquè era el Martinet, el tema de la infància i els mitjans de comunicació?
No, és un tema que treballo sovint. Hi ha inclús un moviment mundial d'aquí al York TV, que és tot un moviment de gent que s'aparta, no, de la tele. Però si et fixes més amb l'obra i recapacites, amb les obres que he fet jo almenys, no estan enfocades als nens, sinó estan enfocades més als pares, no? Si no, em refereixo que els nens no ho hagin d'entendre i tal, però em refereixo que la crítica és més aviat, si et fixes amb l'obra, en quant als pares, no? Que són els que miren la tele, no els nens, normalment.
El termini per inscriure's als casals d'estiu 2008 finalitza el proper dilluns 26 de maig. Per aportar la documentació cal dirigir-se a qualsevol centre educatiu o a l'Esplai La Gresca.
A partir del dia 6 de juny es publicaran les llistes amb tots els nens i nenes apuntats i en cas que se superi el nombre de places disponibles es realitzarà el sorteig el proper 12 de juny al centre cultural. Les matrícules definitives seran entre el 9 i el 12 de juny. Enguany els casals presenten novetats importants respecte a anys anteriors, ja que formen part del nou pla local d'educació en el lleure. El preu de les quotes són en horari de 9 a 1 del migdia i dues setmanes 92,50 euros i fins a les 5 de la tarda 182,50 euros. També s'ofereix el servei de bon dia de 8 a 9 del matí per 3,5 euros al dia. El servei de menjador esporàdic té un cost de 8 euros per dia i la quota inclou totes les activitats excepte les colònies a Can Burguerola. L'import del casal amb les colònies incloses és de 241 euros pel torn de matí i de 306 euros pel torn de tarda.
Aquest dissabte, a partir de les 10 del matí, l'Associació de Veïns de Maragall celebra la tradicional festa de primavera al Parc de Maria Lluïsa Galobart. Les activitats començaran a les 10 del matí fins a la 1 del migdia.
El president de l'Associació de Veïns de Maragall, Cayetano Molina, ens comenta els actes de la festa d'enguany.
A la primera mañana habrá pues, juegos infantiles, los pequeños tendrán talleres, tendrán monitores y tal. Entonces a las 10, además, habrá una chocolatada popular. Al mismo tiempo habrá un castillo hinchable para los pequeños, hay actuaciones, a las 12 tenemos la misa rociera, después de la misa tenemos un poeta local que nos llamamos muy bueno y recitará unas poesías, a la 1 tenemos la salinada y luego a las 5 pues empieza otra vez las actuaciones, tenemos una exhibición de baile de salón y luego pues a la 11 empieza el baile popular.
El mateix president de l'entitat ha destacat les novetats d'aquest any.
Respecto al año pasado, la novedad que tenemos es esta del poeta y luego la exhibición de baile de salón que tienen gente profesional para hacerla. Luego, así en líneas generales, es prácticamente lo mismo. Mantenemos la tradición, digamos.
Cayetano Molina també se mostrarà molt satisfet de la participació que té la festa.
Por suerte, en cuanto a participación, estamos muy satisfechos, ¿no? Tanto por parte de entidades que colaboran, como pues de personas que vienen a disfrutar de la fiesta, ¿no? O sea, estamos muy satisfechos y bueno, pues esperamos, claro, como es normal, pues este año superarnos al año pasado, ¿no?
Recordem que totes les activitats se celebraran al Parc de Maria Lluïsa Galobart.
Durant tota aquesta setmana els nens i nenes de Ripoll han demostrat al públic la feina feta durant el curs en el marc del programa d'arts escèniques i visuals del projecte Eduard. D'aquesta manera es clausura aquesta iniciativa organitzada pel Patronat Municipal de Cultura amb la col·laboració de la Regidoria d'Educació a través del Pla Educatiu d'Entorn.
Pel que fa al programa d'arts escèniques, aquest s'ha desenvolupat a les escoles de Ripollet des del passat mes d'octubre i compta amb la participació de 6 centres educatius, juntament amb el centre obert La Placeta. El seu objectiu ha estat que els alumnes coneguessin els recursos expressius propis per aprendre a viure potenciant el pensament creatiu. Les representacions s'han realitzat al llarg d'aquesta setmana al pati del centre cultural a les 4 de la tarda i han assistit pares, alumnes i professors. En quant al programa d'arts visuals, tots els grups participants han impulsat la mostra d'espais íntims i itineraris oberts, que restarà a la sala 1 d'exposicions del Centre Cultural fins al 25 de maig. El títol de l'exposició fa referència precisament a l'aprenentatge que han realitzat durant el curs, com si fos un itinerari o recorregut. A més, les obres exposades relacionen l'entorn, és a dir, el municipi en el que vivim, i la intimitat. A espais íntims i itineraris oberts hi han intervingut un total de 8 grups de les escoles Sant Gabriel, Teixer, Ginestra, Martinet, Gasó i Vidal i el centre obert La Placeta. Aquesta nit es podrà veure al Teatre Auditori la representació de l'obra El silenci del mar. Serà a les 10 de la nit i el preu de l'entrada és de 15 euros. Pere Arculler, Xiscomató, Míriam Alemany i Jaime Puerta són els intèrprets d'aquesta obra de Jean Brulier. El silenci del mar va néixer com una narració d'una trentena de pàgines escrites en plena ocupació alemanya de França per incitar els francesos a mantenir una postura digna davant l'ocupació. La direcció és a càrrec de Miquel Gorris.
Esteu escoltant Info.
Temps ara per l'actualitat esportiva. Ramon, ens en té molt bona tarda.
Bona tarda.
Comencem repassant els resultats de la passada setmana.
Victòria del Ripollet, que va guanyar 2-1 al Taradell, i la penya que va jugar l'últim partit que tenia passat per motiu de la pluja i va empatar 1 contra l'equip del Can Rull en el món de futbol sola. És a dir, que ja es va acabar la lliga. Tots els equips descansen i també es va acabar la lliga de l'última jornada dels equips com el Gasó. La tercera territorial, l'equip del Gasó B, va guanyar de 4 punts a la pista Llavanera, 70-74, i el Gasol C, doncs, va guanyar la pista de Castelldefels per 63-91. També va punt final en el bàsquet femení, on el Ripollet va perdre la pista del Roda per 64-44, i el Gasol va jugar l'últim partit guanyant de 15 punts a la pista del Sant Fort per 50-65. Per l'últim partit de la Lliga, del Ripollet, que va guanyar amb l'equip de Sant Lorenzo, amb el hockey, que va guanyar per 2-1 i va disputar la tercera plaça, que dona opció a una possible promoció. Es va jugar també l'últim partit de la Lliga entre el Club Tenis Ripollet de més de 40 anys contra la Open Sport Club, que va guanyar per 2-3, i els partits ocupats que tenia pendents del Ripollet va guanyar 4-2 en el Fitges i 6-7 en el Tona. I per cap a la trobada de motos va ser doncs, un gran èxit aquesta trobada, que hi va haver tantes motos, doncs, 230 i pico, però en canvi de Harris on escrivien doncs, 47. Per cert, aquest cap de setmana sí que hi haurà una concentració de 5.000 Harris a Barcelona.
Déu-n'hi-do. El que sí que vam fer va ser una mica el seguiment de la milla urbana, que hem de dir que el Roda va quedar en bones posicions.
Sí, avui al programa de l'esport repassarem tots els resultats, totes les classificacions de tots els atletes de Ripollet, on ha fet diversos podis, però també dintre de les primeres 10 posicions que va tenir, com sempre, un gran èxit.
Hem de dir que doncs, ha acabat les competicions amb moltes modalitats esportives i que queden molts poquets partits, no?, una mica per jugar aquest cap de setmana.
Mira, aquest cap de setmana queda un important partit entre el Sant Cugat i el Ripollet, últim partit de la Lliga, i el Ripollet ha de guanyar, però el Llagostera ha de perdre. I això que el Ripollet no juga contra el Llagostera, sinó que juga contra el Sant Cugat. Perquè si el Sant Cugat perd amb el Ripollet guanya el Sant Cugat, i el Llagostera empata a casa seva amb la Mer, una Mer que li va per baixar de categoria, doncs el Ripollet quedaria segon i podria fer la promoció per pujar de categoria a la primera catalana. Si el Ripollet guanya i el Llagostera guanya, un partit que obliga a jugar tots a la mateixa hora a les 12, doncs el Ripollet quedaria tercer i hauria d'esperar un any més de pujar la categoria, que passaria ja, ja s'hauria president nou i més ja entra de nou. Llavors el Club Hockey Ripollet jugarà el seu últim partit de Lliga per al camp de l'últim classificat de la Lliga, que és l'Universitari, i en el món del tenis hem de dir que el Club Tenis Ripollet comença la copa que es fa de la federació de la Lliga, i que els dos partits jugaran a Ripollet a partir dels 2:15 de la tarda, el Tenis Ripollet contra l'Andrés Gimeno i el Tenis Ripollet contra l'equip del Vegas dissabte a partir de les 2:15 en el poliesportiu.
Doncs només ens resta conèixer quin és el convidat a l'InfoSport d'avui.
Doncs tindrem avui una noia que va estar un any de baixa, una greu lesió, i que ha tornat al món del futbol sala, i a més és la que s'emportarà el tropeig de màxima golejadora, Maria Ángeles Gómez, que vindrà acompanyada d'entrada i l'Almea, de l'equip del Can Ros.
Ja ho saben, que això serà de 7 a 8 del vespre. Avui a l'Infosport amb Ramon Argenté. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Bona setmana.
Igualment.
La comissió del Corpus de l'Associació Cultura i Tradició, la parròquia de Sant Esteve, han organitzat els actes de celebració del Corpus que tindran lloc aquest cap de setmana. Un acte que té com a objectiu recuperar una de les festes més antigues i tradicionals de la comarca i que incorpora noves activitats a banda de les catifes de flors i la tradicional processó. Una diada amb la que obrirem boca per a la quarta trobada de catifaires de Catalunya que tindrà lloc el proper 15 de juny a Ripollet. Per parlar d'aquestes dues activitats ens acompanya els nostres estudis Pere Padró de l'Associació Cultura i Tradició. Bona tarda.
Bona tarda.
Les catifes envairan, com sempre, diumenge al casc antic. Quines són les flors que més utilitzeu?
La flor que s'utilitza més és el clavell de diferents colors, que aquest any ve de tot el clavell de Múrcia. En total hi haurà 9.000 clavells. Llavors, una altra flor que també s'utilitza és una flor que es diu gerbera, que és com una margarita grossa de diferents colors. D'aquestes se n'han comprat 1.500. Llavors, tot això va acompanyat d'elements naturals, com és la gespa, la fulla de xiprés, i també d'altres, com és l'esclòfia d'arròs, i llavors tots els elements tenyits, no? De viruta tenyida de diferents colors. Això és tot, bàsicament, els materials que s'utilitzen per fer les catifes.
Per fer-les totes, vull dir, les entitats i persones que hi participen,
sí.
Vosaltres els hi proporcioneu el material?
Nosaltres proporcionem el material a tots els que fa, totes les entitats o associacions i veïns que fan les catifes.
Uh-huh. Sempre fa la tradicional catifa, la gran, diem, que fa l'associació. Ens pots avançar quina en fareu?
És la de la plaça Clos, que és la que porta, potser és el dibuix sempre més complicat de fer. Llavors aquesta es fa diferent de les altres, que les altres doncs es dibuixen directament en el terra. I aquesta doncs es dibuixa en paper el tamany de la catifa ja de la plaça, temps dies abans, no? I llavors el dia aquell ja està dibuixada en el paper i s'enganxa al terra, i llavors és la que s'ha d'omplir dels diferents colors que va. Bé, aquest any és una figura de Crist. És una alegoria doncs del dia de Corpus, és perquè aquesta la plaça sempre és un tema religiós, no? Perquè és on es fa la parada principal de la processó. Llavors doncs aquesta sempre és el tema religiós. Les altres doncs són temes variats, cada un fa doncs el que vol, no? És el tema lliure,
El dissabte la gent pot participar a la tallada de flors.
Sí.
Què és el que em pot fer?
Bé, bàsicament es talla el clavell, es desfà, és ben dit, es talla el tronc i es desfà la flor, no? es desfulla la flor. Llavors també es talla tot el que és les branques de xiprés, van tallant petit perquè doncs es pugui fer tot el que és del color verd, no? Del que va al color verd. I bé, també es prepara tot el que és la font, s'ornamenta la font de l'Alcombaia, i és bàsicament és això el que es fa el dissabte. I com tu deies, doncs està oberta a la participació de tothom que vulgui ajudar i col·laborar.
On es farà la tallada?
Es fa a la placeta que hi ha darrere de la plaça Clos.
Molt bé.
Darrere del que és la coral.
El dia gran és el diumenge, tothom ho sap, perquè a més és el dia més lluït, quan la gent pot veure les catifes. Sempre són molts els veïns particulars, també les entitats que hi participen. Normalment ja teniu en compte o ja sabeu quines són les que hi participaran enguany?
Bàsicament les faran els veïns dels carrers. Llavors hi ha una escola que és l'escola, o sigui, l'associació de pares de l'escola Sant Gabriel, que per primera vegada col·labora en aquesta festa i farà una catifa en un tram del carrer dels Fores. Aquesta és la novetat. Els altres tots són els veïns dels diferents carrers.
Enguany, com dèiem a l'inici, a més de les catifes, també heu volgut donar protagonisme a entitats com són els trabucaires o els gegants. A què respon això?
Bé, els trabucaires ja van també col·laborar l'any passat, va ser la primera vegada, i el perquè és, doncs, perquè també estan relacionats amb la festa de Corpus. Antigament, doncs, en els pobles, quan sortia la processó de Corpus, doncs es tiraven les salves de trabuc. Era una cosa típica de molts pobles que es feia. Llavors nosaltres hem volgut recuperar, doncs, aquest fet i l'hem introduït també en la festa de Corpus de Ripollet. I sortiran, doncs, faran una cercavila a partir de les 12 del migdia, que és l'hora que es van acabant les catifes.
Potser la més destacada és la participació dels gegants, no?
Bé, els gegants, sí, també, que hi ha els gegants, ja fa anys, doncs, que hi participen en la festa de Corpus, perquè, doncs, els gegants estan molt vinculats a la festa de Corpus. Més ben dit, van néixer de la diada de Corpus, i concretament de la processó de Corpus. Això és un fet que nosaltres volem destacar, perquè hi ha moltes persones que no entenen el per què els gegants van, per exemple, doncs, desfilant a la processó. El fet és que l'origen d'això ve de l'Antic Testament, quan simbolitzen el gegant Goliat, no? I que és mort per David, no? El David és el profeta del Santíssim Sacrament. Llavors, el fet és que per això va a la processó. En un principi només hi anava el gegant, perquè simbolitzava, doncs, això que deia, el gegant Goliat. S'acompanya amb la gegantesa, i llavors ja formen la parella dels dos gegants, i a partir d'aquí, que això, la documentació més antiga que es troba de la desfilada d'aquest gegant és sobre el 1400, de la processó de Corpus de Barcelona. I llavors, com deia, doncs, més tard, el 1500, 100 anys després, s'acompanya amb la gegantesa, formant ja el que és la parella de gegants. I a partir d'aquí han anat desfilant i segueixen desfilant a les processons de Corpus. Això ho hem volgut que quedés clar, i per això estaran exposats els gegants durant tot el dia aquest de Corpus en el lloc on es farà l'exposició fotogràfica del Corpus 2007 al carrer dels Afores, amb una explicació que doncs, justifica el fet de que els gegants surtin el dia de Corpus i el per què, no? La vinculació dels gegants amb la diada de Corpus.
Com dèiem abans, també podrà veure tothom l'ou com balla durant tot el dia allà al pati de l'absis de l'església, però parla'ns potser del fet més tradicional, que és la processó. Quins seran els carrers que recorrerà, com ho farem?
Bé, la processó sortirà aproximadament de l'església a les 8:30. A les 8:30 sortirà la processó i passarà, doncs, pel carrer de la Salut, de la plaça Clos. Allà es farà una parada. Després agafarà el carrer dels Afores, i en el carrer dels Afores hi haurà una altra parada de la processó, i després agafarà el carrer del doctor Figuerola, el carrer del Sol, hi haurà una altra parada, després el carrer d'en Sant Claver, i tombarà pel tros del carrer Nou fins a l'església. Aquest serà el recorregut de la processó.
Com dèiem, tots aquests actes del Corpus són una mica doncs, l'obrir de boca, no?, del que tindrem el dia 15, que és aquesta quarta trobada de catifaires de Catalunya. Com és que guanya es realitza la nostra població?
Bé, cada any es fa aquesta trobada, des de fa, bueno, que serà aquesta la quarta, en un lloc, en una població diferent, no? La primera que es va fer va ser a Caldes de Montbui, la segona va ser a Arbúcies i la tercera, que va ser l'any passat, va ser a la Garriga, poblacions de molta tradició de catifes plurals. Bé, nosaltres vam demanar doncs, que perquè pogués ser Ripollet, perquè doncs, creiem que és un moment molt bo, doncs, perquè la festa de Corpus s'ha recuperat amb molta força aquí en el nostre poble i creiem que era un bon moment doncs, perquè es pogués fer aquesta trobada. Per això doncs, estarà aquí a Ripollet.
Una trobada que comptarà doncs, com a convidats amb gent de catifaires sí. d'altres poblacions
sí.
i tindrem convidat especial, no?
Sí, bé, vindran catifaires d'Arbúcies, de Blanes, de Caldes de Montbui, de la Garriga, de Mollet, de Santa Coloma de Gramenet, de Sitges, els de Ripollet, i com deies molt bé, tindrem per primera vegada, perquè les altres trobades no s'havia fet, una població convidada de fora de Catalunya, que és la població de Caspropol d'Astúries. També és un lloc on té molta tradició de catifes de flors i que també van participar en el concurs internacional que hi va haver a Itàlia i van quedar en tercer lloc, que vam anar nosaltres també com a grup de Catalunya.
Per aquesta ocasió ho he escollit com a lloc per fer les catifes a la plaça de l'11 de setembre i a més, com passa també en el Corpus, comptareu amb la col·laboració i actuacions de diferents entitats, no?
Sí, aquesta trobada, a part de mostrar la tècnica i la manera de fer de cada poble, perquè no tots els pobles tenen la mateixa manera de fer de les catifes, doncs que això està molt bé perquè llavors la població que us acull veu les altres tècniques que empleen els altres pobles. Doncs, a part d'això, doncs, també aquesta trobada va acompanyada d'altres activitats culturals doncs, que ajuden a doncs, que tingui més brillantor aquesta trobada. En aquest cas, tindrem la participació de... Bueno, hi haurà una mostra de puntes de coixí pel col·lectiu de puntaires de Ripollet, llavors cantades de cant coral amb la participació de la Societat Coral del Vallès i el cor de cambra de Ripollet i també el ball de gitanes, de la colla de gitanes d'aquí de Ripollet.
Uh-huh.
I llavors també la participació dels gegants de Ripollet, que seran els que al final, al final de la tarda, desfaran les catifes amb una cercavila.
Doncs només ens queda per acabar aquesta entrevista que convidis a la participació de tothom, tant pel Corpus com per aquesta diada.
Bé, des d'aquí doncs sí, que convido a participar tothom. Tots els actes del Corpus estan oberts a la participació de tothom. I també doncs per la trobada del dia 15 de juny doncs també tothom que vulgui doncs també hi pot participar i desitjar que tinguem un bon dia perquè clar, les previsions no estan gaire clares.
Ja no he volgut preguntar però esperem que
perquè
sí.
Tothom està molt preocupat però bueno, aviam si es pot fer.
Esperem que ho respecti. Doncs a Pere Padró de l'Associació Cultura i Tradició, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Bon cap de setmana.
A vosaltres.
I fins aquí l'info d'avui divendres 23 de maig. Us hem ofert aquest programa Jordi Puy, Laia Prats, Francina Ricart i qui us parla, René Herrera. Us recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Moltes gràcies per la seva atenció i bon cap de setmana.